38 minuts per sobre de les 11 del matí. Avui hem fet la portada del programa dedicada al Pedro Ezcurra i és que ens visita per parlar del seu llibre El Prat i otros mundos, que fa un parell de setmanes també va poder presentar al Cèntric Espai Cultural, un llibre on ha estat acompanyat també per l'editor Mariano Martínez i per l'arqueòleg pratenc Jordi Ramos. I de fet avui doncs, el Pedro Ezcurra ens ha vingut a visitar perquè ja ens va portar el seu llibre també perquè ens el poguéssim llegir. Molt bon dia, Pedro, com estàs?
Bon dia, molt bé. Eufòric, eufòric. Per les coses que dieu del llibre, doncs, entro en eufòria.
És un llibre que val molt la pena, sobretot pels pretencs i pretenques, perquè fas doncs, un repàs per totes les famílies que vivien a la plaça de la Vila. I déu-n'hi-do, quina memòria que tens. Jo és el primer que vaig pensar de dir, ostres, se'n recorda d'absolutament tots els noms d'aquells infants que compartíeu els espais comuns, no? Perquè al final es vivia molt al carrer en aquella època.
Sí, clar. Si el tema és l'època, jo neixo el 35 i explico aquí, per exemple, el primer coneixement que tinc de la guerra, a part de les misèries i les penes, nosaltres els nens no sabíem més que no sabíem res més, perquè els nostres companys estaven igual que nosaltres, per tant, no teníem ni idea de lo que hi havia a l'altre món. Començo parlant de l'any 20, que arriben els meus avis de la papelera espanyola, a muntar-la aquí, i després, clar, ve la guerra, jo, després de la guerra, passem totes les misèries de després de la guerra. Mira, jo ara, aprofitant ara que venen gent a casa a vegades perquè els hi dediqui, l'altre dia vaig trobar el llibre de la Ramona Via, Nit de Reis, i explica una nena de 15 anys pues, els anys del 30 al 40. I clar, parlava també de la misèria, de la gana. Pues jo no me'n recordava, aquell llibre el tinc dedicat per ella, des de l'any 64, el tinc dedicat. I a la dia el rellecia i bueno, hagués parlat el mateix que jo. El carrer Major, pues, també el Ferret, aquest és historiador, també té un llibre sobre el carrer Major, però ell ja parla de les famílies, jo parlo dels nens.
Sí, sí.
Jo només parlo dels nens, que és l'únic que jo recordo com eren, i ara si els veiés o les fotos els recordaria. I això és sort, és memòria. I llavors, clar, al costat meu, aquest llibre sí és bonic, que és preciós per mi, és que no és meu, aquest llibre és una obra coral, tu ho has dit abans, sí. El Mariano l'ha fet preciós, i el Jordi Ramos ha posat seny. L'ha ordenat, l'ha fet, ha posat una distribució que la gent que no vulgui llegir-ho tot pot trobar a l'epígraf i entrar-hi i tocar un tema.
I les referències històriques, també, que
estan molt bé. I després tot el que és a peu de pàgina sí. Són referències reals històriques. Sí. O sigui, el meu no és un llibre d'història, ni siquiera de memòria, perquè jo salto els anys. Jo a partir de l'any 25, que en caso, pràcticament desapareixo del Prat, i em dedico a la vida professional, i després, quan porto 20 anys jubilat, i dic, què fotré? Pues escriure. I això he fet, però ha sortit això perquè és un treball de 6 anys i que he tingut dos col·laboradors de primer nivell. És un luxe. Tinc que dir una cosa, perdona. Aquest llibre està financiat. Ja està, hem trobat un sponsor, no? Ja està financiat. Però tots els resultats de la venda hem decidit els tres que serviran per fer un fondo per futures edicions relacionades amb events similars. Vull dir, que el que compri això, que no sàpiga que ningú s'enriquirà amb un llibre, no crec, però que sí que intentarem que alguna altra edició pugui estar coberta pel producte d'aquesta venda. I haig de dir també que pràcticament van fer 200 i em sembla que queden 50 per vendre. O sigui, que podrem tornar-lo a tirar i si no, pues, a millor algú que tingui unes memòries interessants també relacionades amb aquests temes o qualsevol dels Mariano que aquests saben escriure i saben fer llibres amb les seves... Per cert, Mariano el dia 21 no, bueno, presenta un llibre de poemes.
El portarem també, que estàvem que sí, justament ara parlant.
És un luxe. Sí. És un... Bueno, és... I clar, són gent de 40 i pico d'anys. I que s'hagin acostat a mi aquests personatges, a mi és un orgull, perquè jo a vegades, com que ells tenen molta feina, i jo també vaig començar quan tenia 80 anys, últimament ja els amenaçava amb que seria una edició pòstuma.
No,
que no aguantaria, no. Perquè han passat el Covid, no?
Sí,
sis anys, i ells tenen tanta feina i tanta activitat, i jo sí de la seva edat, que jo els hi amenaçava, digues, este llibre serà pòstumo. No ho ha sigut, de moment.
No. Pedro, clar, tu tens la particularitat que has viscut sempre a la plaça de la Vila. I clar, això et dona una perspectiva molt interessant de com ha canviat la pròpia plaça al llarg dels anys. Parles també no només de les famílies i d'aquests infants, sobretot a la canalla amb la que et relacionaves, sinó també dels comerços que existien, d'aquests cafès i de les diferències socials en aquest entorn també de la pròpia plaça, no? Com hi havia, doncs, al llarg dels anys s'anava movent la societat pretenca depenent també del seu estatus social.
Sí, ahir vaig trobar la Nuri Costafreda, que també és de la meva promoció, i era la filla del propietari del Picolín i dels Villars, i també em va dir, està molt bé, perquè me'n recordo, del Sancho, i ella que li ensenyaven a jugar, una nena en aquell temps no podia jugar a billar, però era tan traviesa, perquè sempre ho ha sigut, la Nuri. És que el resultat d'aquest llibre és encantador. I llavors, clar, el Picolín era, bueno, jo diria, los vencidos. I el Café del Pont eren los ganadores, perquè eren los señores, tacos de lujo, i eso sí, uns tapets. I l'altre, pues uns billars plens de cremades, boles que feien roc-roc. I ahir parlàvem amb la Nuri, i em va dir inclús on estan els billars aquells. És que són persones que si no aprofiteu perquè us expliquin aquestes coses...
No, aquest és un llibre per agafar referències de tothom, de gent interessant del Prat.
És que vaig parlar amb la gent i encara diu... Clar, jo tenia que haver-ho fet potser abans parlar amb tots ells. Però llavors hagués sigut una altra cosa, perquè llavors ja tens que comprovar-ho. Jo no, jo de la memòria, jo em faig responsable. El Jordi Ramos ho diu. Ell ha verificat que el que dic, jo tinc fotos, tinc proves...
Després hi ha una part d'homenatge als teus orígens, a la teva família també, perquè això sí que ho tenies clar, no? Que volies parlar dels orígens, i són orígens compartits per molta gent que va venir també del nord, no?
Sí, també. Amb el nord, ahir parlava amb l'Ignasi Ribas. És que ahir va venir a casa l'Ignasi, també un altre personatge que val la pena escoltar, que té una memòria molt bona. I em deia que realment li deien que els de la papelera no eren emigrants, perquè tots van venir, jo en broma dic, érem colonitzadors, clar, això ho dius ara, en època d'indepes, i et diuen, no, però els bascos i navarresos van venir al Prat amb motiu de la instal·lació d'una fàbrica, no eren treballadors, els meus avis van venir a muntar la fàbrica als anys 20, i llavors aquesta gent, després de la guerra, jo ho explico una mica el que va passar, però es van integrar la vida social, i avui veus noms navarresos i catalans i són Sagues, Forrades, Sercilles, Marcilles, Curres, vull dir, i això és història del Prat. I llavors algú tindria també que dedicar un temps per explicar als joves el que era el Prat i el que és ara. Jo no sé què seria millor, però clar, el Prat era... El millor era l'antic, no senyor, el d'ara és... Però passa que la gent jove, perquè se senti integrada dins d'un nucli, o sigui, cal que li mostrem millor les coses, perquè la gent ara mateix no llegeix. Aquest llibre com arriba? No ho hem posat a Facebook, ho hem posat a Instagram, quatre amics, i es venen a dues llibreries, i s'han venut 150. Sí, sí. Però vol dir, home, la gent jove, escolta, agafa un llibre que pesa, pesa perquè està fet en qualitat, amb lletra gran, perquè la gent gran el pugui llegir.
No, però és que passa rapidíssim, perquè, clar, expliques moltes històries, també històries personals. No vull deixar-me l'homenatge a la Candy, que és la teva mare, que de fet em cridava molt l'atenció que sempre parlessis d'ella com la Candy, que no li diguessis mama, però això també tenia una certa intencionalitat, no?
Clar, la meva mare és una dona que era el prototipo de moltes dones que després de la guerra... Pues per situacions de pobresa, perquè eren treballadors. En l'època de Franco, pues la papelera va patir moltes vicissituds, els treballadors també, la família també, i les dones del Prat, moltes d'elles acusades de mujeres de rojos, altres obreros, pues van tenir que netejar les cases de molta gent de l'orden, que en deien entonces, no? Los ganadores y los perdedores, no? I la mama, pues, que explico els seus orígens, que són molt, és molt bonic, perquè jo després li vaig poder ensenyar el torn per on ella havia entrat, a Zirauqui, a Vilabona, a Guipúscoa. Era una dona que la vida no li havia regalat res. Va ser afillada, després va ser hijastra, i després que es casa, i té tres fills, li ve la guerra, li ve el pare, que també li tallen, el marit li tallen un dit, també traumatitzat en aquella època perquè era un inútil, i ella va tenir que donar-se de menjar. Però és que jo explico la meva història, però segur que hi havia tantes dones amb situacions similars, i llavors jo vull oferir la Candy, que era molt popular al Prat, perquè la meva mare era popularíssima, perquè tenia un desparpajo terrible i, a més, sempre deia com jo, l'última paraula. Sí, però de veritat que era una persona que la vull oferir com a prototipo de moltes senyores que encara deuen estar, ja no estan vives, però que els seus fills diuen, ah, pues sí, la mama. I després faig un homenatge a tres dones. Fixa que al llibre només surten tres dones soles. La meva abuela, que viene del norte, amb una dona que semblava ben elegante, la mama Candy, ara dic la mama, la Candy, i la Merche, que clar, com dic a la solapa, que això el Mariano em va fer una putada, perquè li vaig dir en broma, que diu al final...
I ho ha recollit.
Discrepante con Merche durante 60 sí. anys, no? Perquè em va demanar el currículum, jo li vaig fer en conya i el tio me la va posar. Però és veritat, la Merche, si jo estic aquí i tinc memòria, i a més hem fet una família que funciona... Pues és que, a pesar d'estar 60 anys discrepant, perquè una família o una parella que no discrepi no és parella, suposo que són maneres... Jo ho veig així, però la Merche té molt a veure, molt a veure.
La Merche, que és la Mercedes Moyano, on també expliques els seus orígens, clar, i que fins i tot el teu casament va ser un d'aquells esdeveniments on sortia la gent a carrer.
I la manera com me la vaig lligar.
Clar, que li vas treure un amic.
Amb un amic íntim meu, però és una mica la història del Cyrano de Bergerac, no? Jo ho poso, però i era una mucosa, jo era un... Però, per exemple, jo, la gent quan parlo del llibre, encara hi penso la primera vegada que jo, amb 14 anyets, em poso un traje que devia ser de major més gran i me'n vaig a Barcelona a demanar una sol·licitud en un banc a la plaça Catalunya. Això que sembla fàcil... Si algú del Prat, algun nen de 14 anys, tingués que fer-ho ara, amb tota la...
Sí, sí.
No ho faria. Jo vaig fer-ho i no li he donat importància fins que han passat els anys. Quina pinta, aquell home que em va rebre per donar-me la solitud era el jefe de personal del Banco Hispanoamericano Catalunya. I em va dir, este mocoso, con 15 anys, perquè em va dir, però si és el 16, jo digo, no, ja lo haré. Em va dir, hòstia, aquest... I jo he fet carrera a la banca, sempre amb un desparpajo, he trobat persones, aquí parlo del Vilarassau de la Caixa, que va ser un home que a mi em va donar unes facilitats i vaig disfrutar treballant 40 anys.
Clar, però molta gent que et conegui després, per la teva part professional última, potser pensava que tu venies de família de banca o que havies estudiat. No, tu vas començar així i després vas anar estudiant
jo
i anar progressant dins de la banca.
Jo vaig començar el taller aquí. El Pinyol, clar. Aquest carrer que estem aquí, al costat de l'església, dos anys fent d'aprenent de banista.
Exacte.
I el germà de l'alcalde, el Jesús Simón, em va dir, però què coño haces aquí? I em va fer de pare. I després no l'he vist més. Però jo el recordaré sempre i no m'oblidaré mai. I jo tindria llavors 14 anys. I ell em va dir, vete a un banco. Jo no sabia el que era un banco. I el meu pare suposo que també... Per què? Perquè el meu pare ja venia de Navarra, tenien un estatus... Però, clar, aquí al Prat s'havia de veure el que era els anys 40, no? Amb sí, tota sí. La família dividida, encara estem buscant un tio. Jo totes aquestes coses, conforme passa el temps, dius, a la gent se'ls ha d'explicar el que era allò per jutjar, quan diuen buenos y malos.
Sí.
No, ricos y pobres, no. Hi ha una realitat, que és la memòria democràtica, que aquesta... s'ha de descobrir tot, però si el que vulgui dir no parlem d'aquelles coses, no senyor, mentre no ho traiem tot, les misèries nostres no podrem tirar endavant, i la gent jove que no pensi que és qüestió de buenos y malos, és qüestió de que no podem posar un jardí en una terra que està mal fertilitzada, no sortiran, hem d'explicar les coses. Jo aquí intento, i tu m'has dit abans, i expliques la primera vegada que vas anar de puta, sí.
Sí, a Cal Savoia, clar. Sí, però, i, això s'havia explicat dir, aquí, però i clar, també puc dir, i aquesta vivència personal que expliques tu, jo no l'havia llegit
no,
mai.
No, però t'explico i és l'única.
De ningú del Prat.
Però és que l'altre dia un amic meu, amic, íntim, de la meva deixada, ens vam posar un fart de riure perquè em va explicar la seva experiència. I van anar tres, junts, amb la mateixa senyora. I me l'explicava, jo em trencava de riure perquè... Però com és? Com el negoci més antic del món. I aquí al Prat la gent on tarava. Passa l'hipocresia.
Clar, sí, sí.
Però és que ara sí que dius, bueno, jo no jutjo el que vulgui anar, i la senyora no jutjo, però els joves i els nens... O sigui, el nen que tenia una pàgina sueca amb colors, amb una dona ensenyava les tetes, era l'amo del carrer. L'amo del carrer, el de la papelera, venien revistes i mira, una rosa, sempre eren roses esculturals, ensenyant els pits. Doncs pues aquest nen que tenia això, deixem-lo veure. En aquest context, clar, ara és molt fàcil parlar.
Sí, sí.
Però de la prostitució, però és que allò no era prostitució. Jo no era, jo no he sigut mai, no he necessitat, però clar, jo tenia que explicar com dones el salt a ser un adult. Si tu, abans de dir, tu ets verge, ara afortunadament ja no es parla d'aquestes coses, però un tio arribava a 25 anys i si deia que era verge, o era un embustero o era un tonto. La majoria deien que eren verges i no ho eren, perquè havia cua. A les cases de barrets hi havia cues al
sí,
Prat
sí.
Però clar, i dic és que eres muy valiente, no perquè posat en aquell context és divertit.
Clar, també parles doncs, de la droga, de la grifa, de l'Emili, i després fins i tot parles de coses a nivell personal on vas veure't per feina i que no estaven ben clares doncs algunes... alguns mecanismes no? que estaves sí. tirant endavant. Per això t'ho expliques i t'exposes bastant de les teves vivències personals, les bones i les dolentes. No? També.
Sí, jo no he estat mai indiferent. I tu em coneixes que vinc a la ràdio i moltes vegades he tingut problemes perquè si no tenim un esperit una mica crític, a vegades us escolto aquí i quan veig tres senyors que estan totalment d'acord, tanco. Si en una taula venen tres senyors i no discrepen, menudo, no m'interessa. A mi m'interessa escoltar dues parts, tres parts, i llavors ser crítics. Per exemple, jo amb el poder, jo parlo de personatges.
Sí.
I jo he estat en política. No parlo malament de cap persona. Jo, com puc parlar malament d'un senyor que ha estat 40 anys governant el Prat i que l'han votat 7 o 8 vegades? Una altra cosa que jo estigui d'acord amb la seva política o amb la seva trajectòria. Que aquí tinc a veure, perquè el tema, jo ara estic molt preocupat pel tema cultural del Prat. Per què? Perquè el tema cultural del Prat s'està... O sigui, l'altre dia escoltava jo una frase del Manolo Sanlúcar, que és un guitarrista de primer nivell, que és que anava amb el Paco Lucía, bueno, del nivell del Paco Lucía, perquè és més popular, que és un instrumentista de guitarra, després ha sigut un compositor... i el flamenco l'ha portat a les sinfòniques i ara s'ha retirat i vaig sentir una frase que em va dir este viviria en mi pueblo i diu la cultura se empobrece cuando es uniforme. Sí, si només enfoquem els temes culturals i aquí el Prat sempre amb la mateixa direcció amb el mateix plantejament, no és que sigui bona i mala cultura, però és que no puja de nivell, baixa, perquè no ve contrast ni oposicions. Fixeu-vos que no és casualitat que aquí al llibre parlo d'unes conferències al Prat, i això és bastant recent, això fa 7 o 8 anys, de que vaig anar a unes conferències que muntaven un partit, i abans de començar deia, només vindran presentadors d'Esquerra, i el primer dia vaig dir, no, t'has equivocat. El segon dia que hi vaig, el tercer dia no hi vaig anar, perquè al Prat hem de tenir la perspectiva de tots, i en canvi aquí la cultura especialment no hi ha hagut els canvis suficients perquè s'obri. Ja parlo també dels mitjans de comunicació.
Sí, just anava a preguntar també.
És que jo he estat el portaveu Prat i en aquell temps l'Ajuntament estava en contra del diari. Excepte a l'època del Codina, que va potenciar el diari dins del règim i la franja, el moviment, Després l'Ajuntament, el diari era la bèstia negra del franquisme, dins del poble, i era un diari controlat per el Movimiento. Però, clar, el poder sempre li posa nerviós els discrepants. Aquí a Prat no hi ha discrepància, no hi ha contrast, i per això dic, s'uniformissa, com diu, s'uniformissa i s'empobreix. S'han fet moltes coses bones, i sobretot parlo bé de l'alcalde, perquè el Prat avui és un poble presentable, però en temes culturals és que no hi ha manera que s'obri. És que fem quatre cosetes i estem una població de 65.000 habitants, perquè no hi ha ni iniciatives privades. I ho dic aquí, les hem adormit a base de subvencions. I llavors la iniciativa privada, jo aquest llibre he procurat que no hi hagi ni un duro públic. Podia anar a demanar, no senyor, perquè llavors ja, no, ja estic contradient-me. I és el tema que jo diria que tenim pendent. Uh-huh. Aquest alcalde d'ara, home, a part que és un fill d'un íntim amic meu,
que era
un gran senyor i un gran amic,
pare,
i una persona entranyable, doncs jo crec que està donant-li un altre caire, però la màquina muntada és molt difícil de desarmar. No és un problema d'un alcalde, és tota una estructura cultural. Per exemple, vas a la biblioteca, la tia vaig anar, no vull entrar més en detalls, però em dic, és que, cuidado, els jefes. Què és això de jefes? El jefe, no vinc al cas, va dir, és que hi ha un control excessiu i els treballadors culturals no estan lliures, per dir-ho així, no, les seves iniciatives, però no és perquè hi hagi un control, no, és perquè s'ha creat que, cuidado, que ningú s'enfadi. I els intel·lectuals, si no volen enfadar ningú, no són intel·lectuals. Jo em considero un intel·lectual. He llegit molt, he viscut molt, i penso que dir-li a un senyor ets perfecte és molt difícil dir. I a un polític menys, però d'això, a parlar malament, no, perquè el millor honor que pot tenir un és ser alcalde del seu poble. Per mi, una de les coses que m'hagués agradat ser és alcalde. Demà em diuen per ser alcalde i m'ho penso, perquè és un honor.
Clar.
Però després els partits, aquí no hi ha oposició, la dreta ha desaparegut, l'esquerra ja no l'entenc, els socialistes continuen sent, com sempre, híbrids, que dic jo, i vinga, i passen els anys, passen els cursos, i bueno, doncs jo voldria que això és un tema que fos de debat, però clar, depèn dels polítics, no, perquè els votem. Els polítics els votem, i per tant estan allà perquè els votem. Ja parlava l'Antonio Gallego, molt amic meu, és un senyor que va tenir 5.000 vots al Prat. Ha deixat ser amic meu perquè ara està a Vox. Però estic Vox, jo tinc de dretes, d'esquerres, anarquistes, amics tots. Ara, a l'hora de la feina, el Prat ha de ser més divers.
Pedro, no vull deixar de parlar de la teva vinculació amb les entitats esportives, perquè han significat una part molt important també de la teva vida. Has estat també al Club Bàsquet Prat, a l'Associació Deportiva Prat, que es deia en aquell moment, al Nàutic, vinculat també de forma personal, i aquesta part també surt al llibre. Volies deixar clar, no, també aquesta vinculació, però ara no sé si tens també un punt diferent.
No, pensa que està el portaveu Prat, el bàsquet.
Has estat fent seguiment de les cròniques.
Jo el bàsquet ja era directiu l'any 54, amb 19 anys, abans d'anar a l'Àfrica. Lo de la mili és una altra història que també és molt divertida. Però bueno, a mi el bàsquet em va ajudar la mili. Però escolta, el portaveu Prat era del Movimiento, però havies d'anar a buscar els diners per les botigues, per fer-lo, perquè l'Ajuntament no et donava un duro. El Club Nàutic Prat, totalment privat, i l'únic que demanàvem eren les copes per les regates a l'Ajuntament. A l'AE Prat, per això parlo de Carlos Pinyol, els socis pagaven tot i també anàvem a l'Ajuntament, ens arreglaven el camp, evident, perquè era municipal, a buscar els trofeixos per la festa major. Tot el que jo he estat, que és, per mi ha sigut positiu, és iniciativa privada. No, el diner públic ara no, ara és tot el contrari. Si no hi ha diner públic, no hi ha iniciatives. No, el diner públic està per la gent que ho necessiti i perquè la canalla pugui jugar a futbol, pugui fer deport, per totes les escoles. Però jo, per exemple, l'altre dia em van dir que pagava 100 euros a l'AE Prat i ara pago 50. O sigui, que sense dir-me res m'ho rebaixen. I jo dic, però com? Cada vez tenemos jugadores más caros y yo pago cada vegada menos. I la gent, el problema no és que ho facin, és que la gent no s'estranya. Jo em vaig enfadar, dic, però per què m'ho baixar la meitat si no ho he demanat? Perquè jo disfruto el futbol, jo vaig al bàsquet, la dia vaig veure un Prat Melilla per 5 euros. Escolti, és un regalo.
Sí, sí.
Però llavors, el problema és que la iniciativa privada aquí està morta. Si no hi ha subvenció, no hi ha iniciatives. I llavors, jo comparo amb l'època franquista en què la gent tenia necessitat de culturals, però no parlem, ara m'estàvem parlant dels Vall de Bastons, m'ha
sí.
explicat, ara estan, però sempre has d'anar per a la subvenció. Sempre, no senyor? La gent ha d'apujar les iniciatives privades i avui no queden. I llavors, era millor aquella època? No. Ara és més rica. Ara és més però no és més diversa.
Pedro, ens hem quedat sense temps,
bueno.
Però recorda'm, sisplau, on podem aconseguir aquest llibre, El Prat
bueno,
i altres mundos, que de veritat
mira,
val molt la pena.
Curiós és que ara estem pensant què fèiem aquest llibre, perquè vam fer 200 i que pràcticament 150 ja estan col·locats. I llavors, només amb dos llibreries, que és la de l'Aurora i la de la família Fabián, Félix Periane, el Drac,
el
i l'altra
sí.
és la... com se diu, home, ai, la que està allà al no surt mai el nom.
L'Atenea?
A l'Atenea, uh-huh. La que està allà al Remolà.
Sí.
I després la copisteria Alonso.
Perfecte.
I no hem fet, ara hem de pensar si tirem més, i fora del Prat encara no l'he enviat a algun amic. No sé si interessarà.
És sí, que, sí que interessa, sí.
No ho sé.
Sí.
A mi em diu el Jordi Ramos que
sí que interessa.
Que és molt assenyat i sap més, que és un savi en molts terrenys. Diu, no, Pedro, esto tranquilo, esto es lento recorrido. Perquè l'altre dia li va donar amb el Paco Echeverría, que va venir d'una charla, i diu que el tema, per exemple, de l'Àfrica és apassionant. Clar, per què? Perquè aquella època, Àfrica... era un secret, no hi havia premsa, ningú parlava de les guerres, ni dels militars, anaves a la presó si deies alguna cosa. Però jo estava allà, i ho explico molt bé, estava allà per unes circumstàncies totalment de sort, no? O de desgràcia, però... I després tinc la memòria, que encara veig aquells cotxes Mercedes tapats que em van dir estos de los tres Rafaeles. És com si estigués aquí veient-lo. Aquell tio podien haver-lo fusellat per dir això. Però se li va escapar perquè portava un parell de copes, no? Perquè la mili, pues, quan són militars i veuen, pues ja... Però bueno...
És molt interessant, de veritat. El Prat i altres mundos, de Pedro Ezcurra. Moltíssimes gràcies. Gràcies també per la paciència, perquè jo em volia llegir el llibre abans de fer-te aquesta entrevista. M'has esperat aquestes setmanes, per tant, he gaudit molt i així hem pogut parlar una estoneta amb coneixement.
Ja saps que jo fa 10 anys que... no sé quants, des del principi, sempre
sí.
amb la Laura, ja, amb la Laura
sí,
Quinto
sí, sí.
ja venia, i jo sempre estic, però sempre dic, demano una cosa, un més esprit crític, que no vol dir anar contra ningú, sinó contra situacions que no ens agraden, i altres sí, llavors la discrepància entre uns i els altres canvien les coses, i l'únic que demano, recordeu, la cultura s'empobrece si és uniforme, i aquest intento pues, ser una mica provocatiu. Provoco una mica, discussions. No?
I és entretingut. Bueno. Que vagi molt bé, Pedro. Gràcies.
Vinga, i a vosaltres. Moltes gràcies.